passi una nació desfilant per una catifa vermella, que la catifa vermella no deixa de ser per mi el socialisme, perquè jo la catifa vermella la extiendo a la clase trabajadora y no a los empresarios, como decía el puto viejo de Trias, que a ver también si le cae un meteorito encima.
Perdona, no insultis,
y deixa de dir parides.
No insultis,
Xavier Grasset, bona tarda.
Albert.
Bona tarda. Escolta'm, has tornat a veure aquesta entrevista amb Juana Dolores, sencera?
No me l'he mirada mai encara. O sigui, jo no l'he vista. La vaig viure, però no l'he vista. Sí, potser aquest estiu tindré una mica de temps i m'hi posaré, però sí que he vist fragments, els fragments que corrien per la xarxa i tot això, no?
I amb ella? Ja has tornat a parlar?
No, vam estar a punt de coincidir a Reus, que feien, allà es fa una fira que es diu Epíleg, semblant a la literal d'idees i llibres radicals que es fa a Barcelona, doncs a Reus se'n fa una que es diu Epíleg des de fa 2 anys. Jo hi col·laboro, moderant alguna taula rodona, i ella havia de venir a presentar al matí, a les 12 del matí, el seu Requiem, i jo actuava a la tarda, a les 5. No necessàriament hauríem coincidit, però pel que sigui, no, va trucar al matí i no es va presentar. Sud enllà.
Què li diries si la veiessis ara? O si quedéssiu, dius, va, anem a fer un cafè i parlem, dona, de tot.
Sí, no, vaig parlar amb el seu editor. Dic, què tal, com va el rec? I em diu, oh, hem venut els 1.000 exemplars de la primera edició, que en un llibre de poesia vendre 1.000 exemplars està molt i molt bé. No, li diria el que potser no li vaig dir allí, perquè vaig considerar que no tocaven, no? Jo no havia d'entrar a discutir-li certes coses imprecises de les que va dir. I nosaltres al Mestres 24 hem tingut el Toni Rodon, hem tingut el Jaume López, que ens han explicat la segregació de vot per barris a Barcelona i el pes de Vox i la renda. A les tertúlies mirem que hi hagi opinions de tots els colors, també els seus. Vull dir, no, jo la felicitaria, perquè ha aconseguit realment ella fer-se viral i de retruc nosaltres sobre la seva catifa vermella.
Deies que no has tornat a veure aquella entrevista, que potser si tens temps ho faràs a l'estiu, però tens el recull de tot el que s'ha dit i que s'ha escrit sobre la conversa Xavier Grasset i la poeta Juana Dolores al Mestres 24?
Una carpeta, que es digui Juana Dolores, no?
Una carpeta, 10 carpetes.
Ha sigut increïble veure, i l'altre dia pensava en Miquel de Palol, que ha fet un conjunt literari brutal amb la idea de sacsejar el pensament del país i generar debat intel·lectual, i veus com si Miquel o sigui Josep, sigui qui sigui, que s'esforcen en introduir a vegades temes de fons, això no acaba generant un debat, tret de potser una crítica en les pàgines d'un diari. Està. En canvi, això, l'estirabot, la bronca, el soroll, és lamentablement el que fa que després generin altres articles, no? Ha sigut el mesover del pujolisme, articles sobre el txernaguisme, en fi, a favor, en contra, tuits i piulades, i encara avui, si mirem el conte de la Juana, veuràs com ella està allà enganxada i gresca. De fet, té un espectacle ara al Grec, ben a prop d'aquí, em sembla.
Hit me, I'm pretty,
exacte, sí que la podrem veure en cartell, i de manera que aquest soroll jo crec que l'ha ajudat a guanyar notorietat, com en el seu moment. La veritat és que jo ho deia sincerament, em feia il·lusió entrevistar-la, perquè pel primer poemari doncs se'ns va escapar, perquè no arribes a tot. I a mi em feia il·lusió entrevistar-la, imaginava el dia després de les eleccions. Abans havíem tingut l'Agustí Alcoverro parlant de Francesc Castellví, un historiador del 1714, el gran cronista de la Guerra de Successió del 1714, que se'n va anar a l'exili a Viena, i després quadrava, no? En fi, hi haguessin hagut els resultats que hi haguessin hagut, després doncs teníem el Rèquiem i la poesia i la nació catalana que se'n...
Clar, tu aquests últims mesos estàs presentant també aquest llibre que has escrit, La pausa i els dies, que és com un dietari a partir de tots els articles que has escrit en els últims 10 anys.
Una selecció, eh?
Sí.
Evident,
que n'has escrit més, sí. Ho ha editat La Campana, això. Per tancar el tema, Juana Dolores, si tu haguessis d'escriure un article sobre aquella entrevista, què n'escriuries? Per on hi entraries, ara?
Em vaig escriure alguna cosa, res, 2 dies, sense intuir la sorollada que hi podia haver al diari de Tarragona, que ara ja no recordo ni què hi devia dir. Però no sé...
Ara, diguem que ha passat un mes, pràcticament.
No sé, suposo que tiraria de Follner i del soroll i la fúria, o, no? Perquè a mi m'agrada barrejar-ho sempre amb d'altres referències, i no sé, aquesta mena de ràbia, que no saps... Ella em va confessar, la part no explicada és que ella se'n va anar del plató, jo no la vaig veure ni abans ni després, perquè generalment els últims convidats doncs entren a plató, que jo no estic fent programa, i quan marxen, o abans de marxar, sí que tens l'oportunitat de saludar-los. I en el cas de la Juana, doncs no, ella se'n va anar amb el micròfon posat, i jo vaig dir, espera, no el col·lectivitzis encara. Aquest micròfon és burgès. Que torni, que es quedi aquí, en aquesta tele, abans que caigui el meteorit. I ella em va dir, jo no sóc un personatge com l'Albert Serra. Vull dir, jo sóc autèntica, no? Jo no he vingut aquí a fer conya. Jo penso que parlava sincerament, potser es va... se li va fer una bola de sentir tot el que havia sentit durant la tertúlia, de veure, es va fer una pel·lícula de si li havíem canviat el dia. Canviem de dia els convidats, vaja, i vosaltres...
Tots, 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 tots,
tots, els convidats han de saltar a vegades perquè passen coses i no hi ha cap intenció a l'hora de canviar els convidats, no? I no sé, potser intentaria aclarir-li això de manera més reposada i si hagués d'escriure, doncs, sí, potser parlaria d'aquesta ràbia, no? A vegades... Potser els mitjans no ho sabem acabar de canalitzar molt tot. I també escriuria sobre això, sobre el fet que els debats acaben sorgint no de la reflexió serena, sinó, lamentablement, de la bronca i de les tiradures.
Xavier Grasset, periodista, acaba de fer 60 anys, en porta 36, treballant a Catalunya Ràdio i TV3, i ha fet de tot, humor, cafre, informació rigorosa, política, cultura, matins, migdies, tardes, nits, Madrid, Barcelona... De manera que ni ell s'ha quedat quiet ni ningú l'ha pogut encasellar. Però ara fa 8 anys que sembla que el Grasset ha trobat un racó de felicitat i de llibertat al seu Mestres 24, de manera que li ha donat una coherència i una notorietat que es trobava a faltar en aquest canal. Presentant el llibre, com dèiem, aquests últims mesos està recollint el carinyo dels col·legues de professió i sobretot també de lectors i d'espectadors.
Sí, no? sí. La veritat és que sí, no? A vegades... Aquesta feina, d'ençà que hi ha Twitter, té una part ingrata, que és que, generalment, et diuen de tot menys bonic a les xarxes, però, en canvi, a través d'aquest recorregut, d'aquesta presencialitat, aquest desvirtualitzar-nos, gràcies a les presentacions sí que reculls més afalacs i molta estima. La veritat és que sí, que notes que la gent t'estima.
Escolta, Xavier, jo el llibre l'he llegit com un homenatge als que ens han precedit. Sí. Començant pels teus pares.
Sí. Hi ha això, hi ha, no és que sigui una mirada nostàlgica, però sí que al final penses com has crescut i amb quins condicionants, no? Que en molts casos són humils i molt esforçats, i això a vegades, en aquest temps canviant, és homenatge als que ens han precedit, però també pensant en el futur, no? Perquè tot és molt, molt fràgil. Jo me n'adono que, malgrat la nostra professió, és molt difícil de transmetre exactament fil per randa d'allò que veus, allò que penses, allò que ha passat, no? Això del procés ho veus claríssimament, no? Tens allà convidats molt diferents que sobre un mateix fet polític que hem viscut tots, cadascú l'explica de la seva manera, no? I això penses en tot, no? I aquest món canviant fa que doncs, el meu fill em digui pare, han obert un restaurant de ramen a Reus, anem-lo a tastar, i llavors tu penses bé, i molt bé, estic obert al ramen, però i l'escudella? Què n'hem fet de l'escudella, no? I llavors potser aquí sí que hi ha aquesta mirada més nostàlgica cap als temps de l'escudella, o de l'esforç, o de la terra, o...
Bueno, el plaer també de fer les coses com les feien els pares, no? Fer sí. allò que feien, potser sí. dir el que deien, sí. no? Fer servir sí. articles que parlen de les paraules, de les expressions que feien servir. A més, en el teu cas, tu ets fill d'un pare gran...
Sí...
I pare gran, d'uns fills bessons,
exacte,
diguem.
Sí.
El teu pare quants anys tenia quan tu vas néixer?
Em sembla que en tenia... És que no sé si és el meu pare o la mare, 42. El pare va néixer l'any 15 i jo vaig néixer l'any 63. No sé, ajudeu-me.
48.
48.
48. I tu vas ser pare
en
quina edat?
I jo vaig ser pare l'any 2009.
En 46. Mira, pràcticament, eh? Sí, tu vas ser pare en 46 perquè no volies ser pare, diguem, i al final trobes una persona amb qui tenir els fills... O perquè també dius, escolta'm, jo sóc fill d'un pare gran i m'agradaria reproduir-ho d'alguna manera.
No estrictament en aquest sentit, sinó... Bueno, els pares deien, hem tingut dos fills petits, diríem, i dos... O sigui, vam ser quatre germans. Els dos grans, per mi, són els que van ser petits per ells i quan ells eren més joves, i nosaltres, ma germana i jo, érem els que els havíem de cuidar quan ells ja eren grans, una mica.
Perquè entre tu i el teu germà gran...
Hi ha 18 anys.
Anava a dir, quan tu neixes ell té 18 anys.
18 anys, sí.
I en Pep, 15.
En Pep, 15, exacte, sí.
I llavors hi ha una pausa entremig.
I apareix ma germana Pilar, que en té 3 més que jo, i apareixo jo. que havia de ser una nena per jugar amb ma germana.
Però vas poder jugar també,
sí, suposo, vaig jugar, no? Sí, ella em feia tota mena de tortura.
Això no? Vas poder comentar-ho mai a la mare o al pare, de dir-los, escolta, com és que veu estar tant temps sense...
No sabem ben bé què ha passat, no? Ens ho preguntem, no. Perquè els pares, el pare era més una persona molt... pare més autoritari, que jo veia com algú més molt... se'm feia a vegades un... algú allunyat, saps?
I veies distància.
I veia distància, sí. Intento que això no hi sigui, però a vegades veig que també genero distància, no? Aquests patrons que a vegades, sense voler, anem
calcant. Home, no, però jo crec que entre generació i generació anem perfeccionant,
sí,
la manera d'estimar, no?
Sí,
segurament,
sí,
o la manera aquesta, sí, de... sobretot els pares d'aquella generació, sí, no? Sí, que sí, estaven, sí, menys acostumats. A què es dedicava el teu pare?
Pare era pagès i després va ser empresari turístic, va ser corredor de finques, que es deia, que és una expressió bonica.
Empresari turístic, què vol dir? Que llogava apartaments? O...
sí, que tu eres propietari i ell s'encarregava de que jo era el guiri i ell doncs feia d'intermediari, diríem, feia la baula necessària perquè tu poguessis tenir un... explotar el teu pis i que d'altres, doncs, s'hi allotessin.
Sí, per tant, ell viu el boom del primer Salou dels anys que 60.
És en la gènesi. Sí, és en... jo tenia 2 anys que el pare es començava a dedicar amb això. Doncs als anys 60-61 es va establir els apartamentos La Bahia, que eren d'un senyor de Barcelona, i ells eren... ell se'n va anar cap a la Pineda perquè en Malapeira se'n va anar cap a Salou. Vull dir,
no
ens barallem. A Salou va créixer més que a la Pineda i va haver més feines.
I tu quins records tens d'aquell primer Salou turístic que tu t'enganxa ja, diguem, als anys 70, d'on eixes als 63, però clar, potser aquella cosa als anys 70 sí que la vius, no?
Bueno, sí, i va ser, diguem, la meva primera feina, les feines d'estiu, jo les vaig passar allà, als apartaments. Per temps gasset, el Mikimoto s'hi allotjava als apartaments Gilmar 3. L'altre dia, presentant el llibre, em va venir la seva germana i va dir, escolta, nosaltres som els Calzada que veníem als apartaments de la Pineda, els Gilmar, home, sí. I jo treballava per allà, feia de carter, recollia els cubells aquests de les escombraries que els brossaires, no és que jo fos el brossaire, els brossaires els llançaven allà al mig de la vorera, i jo passava després a la tarda a recollir-los i desarreus amb unes casetes, anava a canviar la roba bruta dels apartaments... era això, Le Petit Facteur, que deia en francès, recepcionista, i una de les vegades, fent de Petit Facteur, vaig veure un segell preciós de Rhodèsia. Dic, ostres, Rhodèsia, amb un tigre allà llampant. Dic, ostres, aquí fa...
O sigui, tu hauries pogut quedar, diguem, en el sector turístic,
sí,
no?
Sí,
perquè, a més,
sí,
amb el teu do de gens, ja m'imagino allà que devia ser, diguem, el rei de...
No, el rei tampoc, però vaja, no, un humil treballador. No, d'això el segell, vaig veure el segell, què hi fa aquest segell aquí, mort de gana, amb la gana que jo tinc, i dic, va, aquest segell potser algú es pensarà que ha caigut innocentment, que estava mal enganxat, si ve de Rhodèsia, imagina't, el vaig arrencar, me'l vaig quedar... Tu no saps què és veure aquella gent, que clar, no sé en quin idioma devia estar escrita aquella postal, que devien dir, aquí t'enviem aquest segell per la teva col·lecció. Jo, no, aquest segell no hi ha, no ha arribat.
Ai,
no ha
el petit facteur, el petit facteur.
Són trapelleries de
joves. I això el Mikimoto, que m'ha interessat, això que s'allotgés als apartaments, Grasset, eh?
No, els apartaments es deia l'edifici Gilmar 3. Hi havia el Gilmar 1, Gilmar 2,
Gilmar 3.
El Grasset era l'administrador, i llavors nosaltres teníem el Pineda Beach, el Sol Pins, el Gilmar 3, el Viking, el Gudrun, tots aquests noms així d'apartaments de costa.
I llavors tu, quan Mikimoto diu les primeres paraules l'any 83 per Catalunya Ràdio...
No ho associo, clar.
No ho associes.
No ho associo. És ell després que ell m'ho diu, ei, què tal, company? Jo venia a estiuejar a la Pineda, veníem de Sabadell. Sí, això, sí. Però no. Era... Johan Cruyff també va venir una vegada allà baix, amb uns holandesos. I per mi el senyal del progrés... era justament com tancaven les portes dels cotxes dels alemanys o holandesos. Però dius, això sí que és un cotxe, no? Teníem un 2 cavalls, un Renault 4 llaunes, bom, aquells cotxets que teníem a l'altra casa. I en canvi pujaves, perquè llavors pujaves al cotxe per dur-los a l'edifici en qüestió on s'allotjaven, no? I tu senties aquella porta, tum! Ostres, dius, caram! Això
és Europa.
Això és Europa. Una porta que tanqui bé.
Aquests cotxes en lliguinyogui.
I no vas lligar mai amb alguna turista?
Bueno, sí, dones, turista. Clar. Home, per això, bueno, a veure, lligar, diríem, jo sempre explico que el meu primer petó amb llengua va ser amb una hamburguesa. Amb una noia d'Hamburg. És que fes pràctiques al Burger King. I és...
No, hòstia, com raro, no? Petó amb llengua, amb una hamburguesa.
Sí, jo pensava dir, ostres, potser no era el lloc més romàntic. No, però, sí, però
va ser en un carrer, al darrere, amb la Catherine Smith, que era filla d'un...
Recordes el nom, eh?
Sí, perquè ens vam cartejar. Ens vam escriure.
I... Amb el segell.
No, no, en aquest cas el respectàvem. No, però ella ens escrivíem en francès, però jo no sabia alemany, i ella cada carta anava afegint vocabulari. Hi ha un poema que és Meine Gedanken fliegen zu dir, que vol dir el meu pensament vola cap a tu, que és d'un poema que em va escriure la Catherine Smith amb una d'aquestes cartes.
Bonic. És que ja tindríem l'entrevista feta. Si s'acabés aquí,
ja hauríem de estar
Catherine Smith, Mikimoto, i és que ja està.
El seu pare era tinent de la OTAN. Que
carai,
no sabia què era la OTAN encara, tampoc
clar,
sabia
clar,
ni qui era el Mikimoto ni la OTAN.
Encara no havia arribat l'any 86 que Felipe González digués que d'entrada
no.
Que d'entrada no.
No.
Escolta, deixem fer un salt, perquè tenim aquest Xavier Grasset, que està, diguem, en aquests principis del negoci turístic de casa, a la Pineda, a prop de Vilaseca, seguint el seu pare, fent de carter, fent altres coses, i llavors hi ha un moment que dius, escolta, jo em faré periodista.
Sí.
Hi ha algun precedent a la família Grasset foraster de periodista? No.
No, no, no. El que sí que hi havia era una revista local on jo ja participava, fent la unitat mòbil, que en dèiem, que era amb el company Agustí Oliver, anàvem a entrevistar els personatges del poble, no? Allò, la gent gran que dius qualsevol dia es morirà Pepito, doncs escolta, anem a entrevistar Pepito i llavors explicar els records del poble i tot això. Això ho fèiem col·laborant, quan mentre jo estudiava, no sé què devia estudiar, potser ja estudiava periodisme, llavors. No, a l'escola algun moment vaig fer alguna revista, sempre m'havia estirat la ràdio, la presència de la ràdio a casa, sempre la ràdio posada.
Clar, Reus hi havia molt bona ràdio en aquella època, no?
Sí, comarques meridionals, i sempre calleu, no?, la ràdio. A casa es rebia el Correo Català, eren carlins, i el Correo Català era el diari dels carlins, i el diari sempre a casa, no? Això, no? Érem subscriptors també de Triunfo, del setmanari. Hi havia una presència dels mitjans, i això suposo que em devia acabar d'estirar. Tot i que jo sempre volia ser actor. I, bueno, entre actor i periodista, va semblar que...
Ja has pogut fer una mica de tot. Llavors, ràdio a Reus, a Salou, entres a Catalunya Ràdio l'any 87, i pràcticament la primera cosa que fas...
Que, per cert, abans d'aquell any em van trucar un estiu, jo vaig fer unes proves aquí a Víctor Sagi, diríem, per Catalunya Ràdio, unes proves que vaig superar, però em van trucar un 15 d'agost, amb tota la recepció plena, saps?
No vaig agafar la trucada
i m'ha dit, escolta, voldria ser...
Qui diu la recepció plena vol dir que tenia la Catherine Smith.
No,
ara
no.
He de deixar la Catherine Smith per anar a Catalunya Ràdio.
No. Ja hi vindrà algú altre.
Un dia de canvi i em diuen si vull ser corresponsal a Tarragona de Catalunya Ràdio. M'ho vaig veure tal muntanya que dic, esperis que acabi de portar tots els turistes a lloc, no ho sé, ja, bueno, i vaig dir que no. I una altra vegada també vaig fer unes oposicions a TV3 que també vaig superar, només faltava el psicotècnic i me vaig anar al servei militar. És a dir que en dos trens que van passar, però finalment...
Al final vas agafar l'any 87, portes 36 anys entre Catalunya Ràdio i TV3, i pràcticament el primer que fas és anar-te'n a Madrid. Madrid, finals dels anys 80, està manant des de fa 5 anys Felipe González, encara n'hi queden uns quants més, diguem, no?, fins l'any 96, i vius una mica tots aquests últims anys del filipisme, no sé si últims anys de la movida.
Mister X, tot allò.
Com era Madrid aquell final dels anys 80 i com eres tu amb 24 anys que tenies allà?
Amb 24 anys, amb una energia... Que encara conservo, però més dosificada, i amb ganes de veure món, d'entendre-ho, de viatjar. Esclar, és anar a treballar en un lloc on ets un corresponsal, tot i que és una delegació, on hi havia quatre companys, on estàs les 24 hores del dia disposat a disposició de la casa, no? No hi havia Twitter, no hi havia res, no hi havia xarxes, no hi havia...
Però va ser feliç aquells anys
a
Madrid.
Sí. No hi havia telèfons mòbils, els primers telèfons mòbils, que eren com una pedra. Havies d'anar amb un busca i quan s'hi havia una alarma...
Anar a una cabina i trucar, no?
I ningú m'havia avisat que els busques, quan s'acaba la pila, piten. Jo, en una discoteca, un cap de setmana, era cap de setmana, em desgreuja meu, una discoteca, no sé, a les afores de Madrid, pi, 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 què passa? Buscant, déjeme llamar por teléfono, por favor, allà a la recepció.
Soy periodista, seguro que hay una gran notícia.
Trucava, no, nosaltres no t'hem trucat, va. Tornava a la pista, pi, 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 bueno, tornava, què passa?
I era que s'havia acabat
la pila.
Creus que ara series igual de feliç a Madrid?
Home, no ho sé, suposo que sí, perquè com que m'agrada la feina, i n'hi ha molta sempre a Madrid, no? A Madrid tens la sensació que sempre s'acaba el món, no? Tot el que passa és transcendental, tot és important, no? Sí, però jo crec que ho vaig ser més llavors, en aquella època. Potser hi havia un ambient més de companyonia, no?, entre tots els companys. Potser hi havia menys mitjans, fins i tot, no? No hi havia aquests mitjans com d'extrema dreta, que rebenten rodes de premsa, que fan atemorir segons quins polítics, no? Suposo que aquell ambient era fins i tot més sa. No?
Perquè el Manolo, el personatge que vas crear, aquest cambrer madrileny, que vas crear amb Antoni Bassas a Catalunya Ràdio, el Manolo votaria Vox, ara?
No el deixaríem. Com a tot estirar l'Ayuso, que, bueno, si fa no fa. Bueno, però segur que agafaria el lema aquest de la libertat, poder te tomar una canya, sea la hora que sea.
I que no et trobis amb la Catherine Smith, no? Si passeges per Madrid. A tu t'agrada, amb el llibre aquest que has fet, no? Hi ha un amor a la vida, diguem, no? A la pausa i els dies, aquest recull d'articles que ha publicat el Xavier Grasset, que l'ha editat La Campana, un amor a la vida, i a la solapa estàs... diu, Xavier Grasset és bon vivant. Quina diferència hi ha entre que t'agradi la vida i que t'agradi la bona vida?
Segurament que si t'agrada la bona vida és anar a buscar més les exquisideses, no? És a dir, vinga, va, has tastat això, aquest restaurant japonès o peruà, però mira, en canvi allà n'hi ha un que no cal que sigui de tantes estrelles, però fan un flam que se't desfà la boca, no? O gaudir d'una posta de sol, o d'una bona obra de teatre, o... No? Potser és anar a buscar una mica més enllà, no? De dir, no quedar-te en la vaguetat general, sinó buscar la cosa més exquisita, a vegades més exclusiva, més, una mica lluny del camí.
Tu et sents més còmode amb la definició que al Xavier Grasset li agrada la vida o la bona vida?
Oh, la bona vida. Bon vivant sempre. No, estar atent a si ha sortit un bon vi, una bona producció, un bon restaurant, què ha obert, què ha tancat, no? Ostres, allà fan aquesta funció, no? Una mica els plaers, les coses bones, no? Al final és un llibre de descobertes, de lectures, de teatre, de cine també, de restaurants, de cuina. Descobertes, sempre tenim clar d'on venim, això sí.
Doncs justament ara que estaves comentant tot això, jo m'he agafat directament el subtítol del llibre, Dietari de vivències plaents, i el que faré és fer-te un test, perquè també t'he sentit dir més d'una vegada, i ara també ho comentaves, no?, que t'agrada donar pistes perquè la gent pugui ser feliç. I jo et vull fer això, un test, unes preguntes ràpides que tu m'has de respondre per donar pistes.
Que no tots ens fan feliços les mateixes coses.
Això és veritat, però anem a descobrir aviam si podem compartir-les. Per exemple, un mes de l'any.
Setembre, sempre dic que setembre, potser empaltat d'això de que l'agost sempre he treballat, no? I el setembre la llum és una mica diferent, és l'època de l'avellana, hi ha menys gent per tot arreu, no? Si pots, es pot gaudir una mica més encara de la platja, no? Dic que, com que ara l'agost vol fer de setembre, doncs, no, que plou. I tot
ens quedem amb el setembre. Un lloc de Catalunya per anar de vacances.
Doncs mira...
La Pineda, no?
La Pineda seria un lloc, però durant la pandèmia vam fer vacances catalanes, diríem, sense moure'ns, perquè ens agrada sempre amb la família, amb l'Anna Maria, amb el Bernat i l'Anna, anar a voltar i a descobrir món. Però vam anar a Horta de Sant Joan i vam estar tan bé a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, que seria un lloc per anar. Per contrast, també ens en vam anar al Pirineu i vam fer rafting i a Llavorsí i també ens ho vam passar genial. Catalunya té tants llocs bons per gaudir, per estar, però la Terra Alta allà, la veritat, aquell cabrit que tenen, i jo, Picasso va ser allà dormint, havia dormit Picasso, i tenen com unes olles naturals al mig del riu, que dius, caram, és singular.
Una fruita.
Demanaré préssec, sisplau.
Un plat.
Un plat, arròs amb bacallà, per exemple.
Una frase, una paraula que et faci feliç dir-la. Abans ens has recitat un poema en alemany, no sé,
sí.
Una frase.
No sé si és frase, però una paraula que sempre m'agrada rescatar és capçana, que és un drap per treure la pols, saps? I
A vegades va bé fer-la
servir.
Sí,
per treure la pols una mica.
Una obra de teatre.
Ai, mira, doncs de les últimes, tots eren fills meus, de les últimes que he vist. Vaja, l'última que he vist no és Tots eren fills meus, que la feien el llibre fa no res. L'última que he vist és la serventa amorosa de la Perla 29, a la biblioteca, i Carlo Goldoni, com que l'any passat vam anar a Venècia, vam anar amb tots a veure aquesta serventa amorosa, i és una obra divertidíssima, plena d'enredos i comèdia, vaja.
Xavier Grasset, que ens està donant pistes perquè la gent sigui feliç. Una beguda.
Dona, t'hauria de dir un bon vi, no? Sí, un bon vi del Priorat.
Un article del teu llibre.
Aquell que parla de l'ou de fusta, si vols. Vols que et digui una mica com fa l'ou de fusta?
El tens aquí?
Sí, tinc aquí. Vaig a cara barraca. Està escrit el 22 de maig del 2021 i diu així. Remenar idees com qui va remenant parells de mitjons al calaix enrebotit. Acabar de trobar aquells que millor s'escauen el dia que tens acabat d'estrenar. I passa que en aquest moment de l'any, segons els que t'acabis posant, els peus poden acabar rebullits. El canvi d'armari té un punt crític i en el meu cas són els mitjons. Soc dels que creuen que els constipats comencen pels peus, fora de bases científiques, segurament només guiat a les palpentes per la malaptesa secular. Per idees tronades, arnades, com aquells mitjons que recosia la mare si se'ls feia un préssec. A la capsa de cosí que tenia hi havia aquell ou de fusta que ens devia enlluernar a tots quan no teníem ni Fortnite ni cap altra opció de videojoc. De fet, quan jo era petit i sóc vacunat recent de la primera dosi de Pfizer, només hi havia un parell de televisors en tot Vilaseca, poble de 900 cases. Per tant, aquells ous de fusta que hi devia haver, a més capses de cosí que no pas televisors, eren un objecte curiós que, a més de servir per sergir millor, acabaven en mans de la canalla quan el volien fer aguantar dret damunt d'una taula.
Bravo, acabem-ho. Una cançó.
Doncs teatre, no?
Teatre, hòstia, no l'he encertat. Quina tenia por, mira.
Doncs mira, pels pèls he dit 20 anys, perquè a més surt a Carolina, la serventa amorosa, hi ha un moment que sona Omar Portuondo amb aquesta cançó. Mira, si vol la... Anava per allí,
anava per aquí. Podia ser la Lupe, podia ser la Mare Portuondo, que la vas tenir més a l'estudi de Catalunya Ràdio, encara ho recordo, el Montsecava era, no?, en aquell moment.
Sí.
93 anys farà l'octubre.
I actua aquí el Grec aquest any? És a dir, que un dia d'aquests també la tenim per Barcelona, no sé si la setmana que ve, però la podré anar a veure, no puc anar a veure res.
No pots anar a veure res.
És el cap de setmana.
Xavier Grasset, un plaer conversar Albert, amb tu, haver-te, que aquesta feina ens hagi regalat haver-nos conegut.
S'està bé, Islàndia.
Sí, home, i tant, que s'està bé.
Aprofita.
Va, tira, tens feina.
I tinc,
que aquest vespre tens un programa.
Però content de ser amb vosaltres. Moltes gràcies.
Va, de seguida amb el Sergi Pàmies parlarem de televisió, també, però abans fem una pausa. Va, som-hi.